els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia.
Nosaltres, l'Antonio Fornés. Antonio, què tal?
Molt bé, encantat de ser aquí amb vosaltres, com sempre.
Jo tinc ganes del tema d'avui. Jo tinc ganes sempre de tots els temes, perquè la veritat és que ens fa mirar la realitat des d'una altra perspectiva. El nostre doctor en filosofia, llicenciat en humanitats i diplomat en ciències religioses. El plantejament que ens fa és molt interessant, diu, la qüestió de la feina. Realment som més lliures? Perquè és veritat,
clar,
que podria semblar-ho que som més lliures.
Home, clar, tota la vida relatiu, clar, si ens comparem amb un esclau, jo què sé, de l'època dels egipcis o dels romans, probablement sí, o no. Jo recordo una entrevista que em van fer a La Vanguardia fa molts anys, a La Contraportada, que el titular era "Treballem més hores que un esclau romà".
Yeah.
I probablement és possible.
Segurament. Segurament.
Fixa, el tema de la llibertat és molt complex i en la nostra vida actual, moderna i amb el treball, també. Si ara que em preguntes això, a mi acudeix una anècdota que és molt coneguda, però que es mostra aquesta complexitat del que és la llibertat, no? Que és la famosa anècdota del salari dels $5, dels $5 que va implantar el Henry Ford, el senyor dels cotxes. No? Mm-hmm. Això va implantar després just de la Gran Depressió, no? Clar, el tema dels cotxes era una qüestió mínimament moderna, arriba la Gran Depressió i, clar, no es venen cotxes, eh? les companyies comencen a tancar i va haver-hi un consell d'administració a la Ford per parlar de la situació. I el primer que va parlar va ser Henry Ford, l'amo, que era un home que es veu, perquè sé, que no tenia un gran coneixement teòric d'enginyeria, etc, però un home molt gest i que sobretot entenia l'ésser humà, no? Per això va triomfar. I es reuneixen i el Ford diu, hem estat pensant com superarem aquesta crisi i ha decidit que pujarem el sou a tots els treballadors i a partir d'ara els hi pagarem $5 setmanals. Clar, es va fer un silenci al Consell d'Administració, no? La gent pensava, home, aquest home se l'ha anat al cap, no? I finalment un va dir, home, Henry, ara ja sí que tanquem, no? Amb això estem fatal i ara pugem el sou als treballadors. I clar, el Henry Ford va fer el que estàs fent tu, es va posar a riure i va dir, que no heu entès bé, perquè pujarem el sou a tots els treballadors i què creieu que faran tots els treballadors? Ens compraran un cotxe. És a dir, és la llibertat.
És que és tan bo, això. Ja. I és un exemple del que s'ha parlat moltíssim, no?
Clar, és un exemple molt conegut.
Ara mateix, el bonus de l'Ajuntament de Barcelona per gastar el barri, tenim els bonus per la gent jove per gastar-se en cultura...
Clar, per això t'ho dic, que sembla, fixa't, que semblem una societat absolutament lliure, però fixa't que se'ns pot dirigir tant que, clar, se'ns puja el sou perquè, diguem-ne, ens posem més dificultats econòmiques, no? I comprem un cotxe, demanem un préstam per comprar un cotxe, amb el qual el terme de la llibertat és complicat i més en la qüestió del treball, no? Perquè, d'un costat, el treball, la feina, és una qüestió absolutament humana, no? Al final, nosaltres ens relacionem amb el món treballant, és a dir, treballem, creem la cultura, transformem el món i ens desenvolupem personalment. Però, clar, el treball també té la segona derivada, i és que el treball és un treball remunerat, no?
Clar.
I aquí comencen els problemes, perquè en realitat, si ho analitzem bé, quan treballem, el que fem és vendre l'únic que mai recuperarem, és a dir, encara que ens toqui la loteria 4 vegades seguides, mai recuperarem el temps perdut. I en realitat, el que fem quan treballem és vendre el nostre temps, no?
Dit així, també podria semblar que el que fem quan treballem és perdre el temps.
Bueno, clar, és una maniobra, i a més, això té un agravant que els marxistes clàssics dirien la plusvalia, i és que en un sistema capitalista, perquè funcioni, les empreses sempre ens pagaran pel nostre temps menys del que produïm.
Yeah.
Perquè si ens paguessin exactament el que produïm...
No els sortiria a compte.
No hi hauria benefici. El benefici de les empreses és la diferència entre el que ens paguen i el que produïm, no?
Clar.
Amb el qual, fixa't que venem el que mai recuperarem i a un preu per sota del que produïm. Amb el qual ja veiem que les coses del tema del treball és més complicat, sent una funció absolutament humana i absolutament imprescindible per al tractar, no?
Bé, forma part del mateix capitalisme, tot això que dius, no?
Clar, efectivament. Però hem treballat al llarg de tota la història, però bueno, ara vivim en un món fonamentalment capitalista que funciona amb aquesta lògica, no? I inclús, a més, portava un altre exemple, perquè una de les altres qüestions que comporta el tema de la feina, i que sempre pensa, mira, un joc de filosofia podria dedicar-te a donar xarles de coach o qüestions d'aquestes que donaria més calés, que és el tema de la motivació, val? Qui no ha escoltat mai, jo he tingut que anar a moltes xerrades d'aquestes, com a professional, etc. I sempre el típic gurú que ens diu, sou claus, sou magnífics, sou imprescindibles.
Imprescindibles per l'empresa.
I tal. Clar, el primer que s'ha de dir, mirin, no s'ho creguin. O sigui, comencem per aquí. Sí, ningú és imprescindible.
Ningú per res, pràcticament.
Efectivament, sí, sí. I molt menys amb la seva feina. Això no vol dir que la feina ja parlarem s'hagi de fer bé o no, etc. Però aquesta idea de que som claus, són increïbles, tot depèn de nosaltres, fals. O sigui, les empreses, de fet, nosaltres ens anirem de les companyies perquè ens jubilarem, perquè canviarem, perquè ens fotran fora, i les companyies continuaran perfectament, no? En aquest cas, de fet, l'única qüestió clau per nosaltres és la nostra vida.
Sí, sí.
I viure de la manera més plena. El treball és una part de la vida, però no pot ser tota la vida. És a dir, aquesta qüestió també capitalista d'identificar l'ésser humà amb el que és, amb el que produeix, és absolutament ridícula. No som el que produïm, no som el nostre puesto de la feina, no? És, aquests programes tipus d'homes i dones i de la tele, què treballes? Bueno, és que això no diu res sobre mi, no? En Unamuno tenia aquesta frase de lo importante no es lo que eres, sino lo que quieres ser. És a dir, clar, bueno, un pot ser el que sigui a la vida, però lo important és aquest desig. No ens pot marcar. I lo realment transcendent i sobre el que tenim que meditar és la nostra vida. Per això, jo moltes vegades, quan em deixen xerrar d'això, dic, cuidado amb estar motivat. D'acord? I és una altra de les coses que contínuament escoltem. S'ha de motivar els treballadors, has d'estar motivat. La motivació a la feina és molt perillosa.
Sí. Però per què?
Fixa't. Una primera dada. Tots coneixem el síndrome de burnout, o sigui, el síndrome d'estar cremat a la feina.
Cremat a la feina, sí.
Clar. El percentatge de gent cremat a la feina amb feines fonamentalment motivacionals, és a dir, de vocacionals, és molt més elevat que en feines menys vocacionals. És a dir, els metges, les infermeres, la gent que...
És que no hi ha implicació, no?
Clar, però fixa't, per què? Perquè la motivació, des del meu punt de vista, és com l'esperança. Acaba provocant dolor, perquè en realitat la satisfacció sempre és la diferència entre l'expectativa i la realitat.
Yeah.
Clar, és com el venedor que només ven per cobrar incentius. Una vegada no cobraràs, perquè ara que sigui per qüestions estadístiques, et vindràs a baix, no? Al final l'empresa algun dia et tractarà malament. Jo sempre explico, això, encara que no sembli, està tractat des de fa milers d'anys. Si algú ha llegit el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita és l'últim llibre del Mahabharata, que seria com la Bíblia, per dir d'alguna manera, dels hindús, no? Bé, en aquell llibre, que era el llibre, per exemple, de capçalera de Himmler, no? Però,
caram.
Sí, efectivament, però el llibre és una bona obra mestra, no? I parla de la motivació. Es presenta un heroi, que és Arjuna, no? Que és un noble, etc, que per primera vegada a la seva vida, estem parlant d'un llibre escrit igual fa 3.000 o 4.000 anys, va a una batalla. I ell està supermotivat, perquè per fi lluitarà i podrà demostrar el seu valor. I porta un àuriga que ell no ho sap, és a dir, va amb un carro de combat, tirat amb cavalls, i qui porta el carro, ell no ho sap, però és una encarnació de... és Krishna, val? O sigui, dintre del món, bueno, és una de les encarnacions de Vishnu, amb Rama, dels déus hindús, d'acord? Ell no ho sap, però és una encarnació. I van cap a la batalla. Arriba a la batalla i, clar, li sembla meravellós. I li sembla això un espectacle tan meravellós, i així comença, és el començament del Bhagavad Gita, això, que li diu, porta'm enmig del camp de batalla, que pugui veure els dos exèrcits, per disfrutar del moment en què s'estan preparant, no? Amb totes les espases, els escuts, etc. I veureu aquesta cosa meravellosa abans de que comenci la festa, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera. I Arjuna el porta. I clar, però què passa? Quan es posa a la meitat entre els dos exèrcits, que pot veure, diguem-ne, la cara dels d'enfront, veu que els seus tios, els seus nebots, la seva família, estan enfront. S'han anat a lluitar a l'exèrcit d'enfront. I llavors Arjuna, que estava hipermotivat per la batalla, asseu i diu...
No
puc lluitar. I llavors és tota una conversa entre Krishna i Arjuna per què, encara que la seva família estigui enfront, ha de lluitar. I la idea és aquesta, de que una ha de fer el que s'ha de fer sense esperar res a canvi. Perquè aquesta espera del res, d'alguna cosa, tard o d'hora, ens provocarà decepció. És a dir, una ha de fer, ha de complir amb el seu deure sense esperar res. Podíem vendre des de la traducció occidental, és allò que deia Sèneca, sense por, coma, sense esperança. És a dir, així és com deuria actuar l'home, perquè fixa't que això que pot ser, semblar deshumanitzador és absolutament humanitzador, perquè no podem posar sempre l'accent, que ens passa a tots, a lo de fora.
Yeah.
És a dir, seré més feliç, em tocarà la loteria, el meu jefe em dirà que sóc magnífic, em pujaran el sou... Sempre estem posant les nostres aspiracions...
A l'expectativa.
A l'expectativa i fora de nosaltres.
Sí, sí.
El camí de veritat del savi, entre cometes, no va cap enfora, va cap endintre. És a dir, faig això perquè és el meu deure i és el que he de fer com a ésser humà, com a home,
etcètera. El que passa és que això, després, regular-ho bé és difícil,
Bueno, clar, estem...
Això, després, quan entres i entres en contacte amb persones que fan exactament això, jo sempre dic, ostres, lluitar contra l'ego mirant cap a dins és una cosa molt complicada, no?
Bueno, comencem pel principi, clar.
Va, això ja ens portaria a un altre tipus de discussió que s'allunya de la feina, no?
L'home és una màquina molt complexa, no? En sentit, i molt difícil, no? Però, clar, jo sí que crec que, al final, tot comença des de l'interior, perquè el primer pas... Bueno, Sant Agustí ja ho va dir, això, al final, per descobrir a Déu, per descobrir l'amor, t'has d'anar cap a dintre, és a dir, perquè al final el primer pas és escoltar-nos a nosaltres mateixos. I a partir d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, és que és el camí de l'interior, nosaltres podem construir la nostra vida. El problema és que ens passem tota la vida pràcticament escoltant no a nosaltres mateixos i el que volem, sinó als demés. És a dir, deixem que el nostre jefe es dirigeixi la vida, o a l'Instagramer, o al no sé què, i que es marqui les nostres fites, les nostres expectatives, quan en realitat tindríem que intentar marcar-les nosaltres i decidir nosaltres sobre la nostra vida, sense esperar res a canvi, simplement tindre una vida plena al respecte. És difícil com tot, però és jo no crec que la felicitat, en el sentit de que la felicitat per mi és més... la línia de l'horitzó, és una cosa que per més que caminem mai l'agafarem, però el més semblant a una vida feliç és una vida plena, i això només ho aconseguirem posant l'accent cap endintre i no cap enfora. I jo crec que el treball, la feina, és un exemple molt clar d'aquesta circumstància, no? És aquest agafar distància sempre amb el que fem, perquè el que fem no som nosaltres. És a dir, jo sóc Antoni Fornés, no el mateix que sigui filòsof o sigui paleta, etc. Això no ens pot marcar, no? Fixa't que...
Però ens marca.
Sí.
No ens pot marcar.
Però
la societat mateixa està sencera basada en això.
Però fixa't que un dels canvis i dels avanços del pensament es produeix quan això es trenca per primera vegada, que ho fa Sòcrates.
Mm-hmm.
Pensem, per exemple, en la Ilíada. Tothom alguna vegada ha vist una pel·lícula de la Ilíada, etc i tal, i arriba un moment en què Aquiles, que és un home invencible, tal, que està per la part dels grecs, ha matat al seu amic, etc, i es vol venjar,
sí.
I vol lluitar contra Héctor. Vale? Estem parlant de l'època heroica, no? En aquesta època. I comença a cridar, no sé, heu vist la pel·lícula famosa aquesta de Brad Pitt, que es posa a cridar, Héctor, 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 baixa. L'Héctor sap que si baixa, morirà, perquè Aquiles és invencible. Sap, a més, que si baixa i mor, els troians perdran. És a dir, té clar que és un error absolut, des de tot el punt de vista, acceptar aquest duel. Però com estem vivint una època, diguem-ne, heroica, l'home és no és un home, sinó és un guerrer, un sacerdot, és a dir, és la seva classe social. I llavors, ell no pot decidir com a ésser humà, sinó que ell sap que com a guerrer, no pot dir que no. Ha de baixar, encara que això suposarà la seva mort i el final de Troia. El primer que diu, nosaltres no som guerrers, no som sacerdots, no som metges, som éssers humans, és el primer filòsof de veritat, Sòcrates.
Mm-hmm.
I és la seva gran revolució, és a dir, no hi ha una ètica pels guerrers, no hi ha una ètica hi ha una ètica per les persones, pels éssers humans. Això que nosaltres veiem tan evident, o aparentment tan evident, va suposar una absoluta revolució amb el pensament, no? I, de fet, li va costar la vida. Però pensem que, quan a l'actualitat tornem a això i dir, no, jo sóc cirurgià, jo sóc... No, són persones, tot. És l'única nou important. Tot lo demés és absolutament accessori. I a part, no tindrà... Jo sempre explico una anècdota que la vaig veure, no? I de jove, i em va quedar marcada. És a dir, és una anècdota... Treballava llavors per una multinacional farmacèutica, hi havia un venedor molt conegut, un home molt veterà, val, que venia molt, que sempre estava parlant, que la gent inclús els caps li feien cas, etc. Bueno, com un crac, no? Com una superestrella d'aquell món. Jo el veia de jove, ell estava a punt de jubilar-se, jo acabava de començar. I vaig estar a les oficines d'aquella multinacional el dia que es va jubilar. I a més, absolutament estàndard, la cerimònia va ser tan estàndard que li van regalar un rellotge. Mm-hmm. I me'n recordo bé perquè estaven els tres o quatre caps, el cap de renta, el cap no sé què, el cap no sé quantos, li van donar el rellotge, unes abraçades, impressionant i tal. Però clar, a partir d'aquell moment van començar a passar els minuts i clar, la gent li va entrar, me'n recordo, li va entrar la pressa. Perquè clar, aquell home que ho era tot, a partir d'aquell moment que li havien donat el rellotge, ja no era res. I la gent va començar a mirar, bueno, jo és que tinc una reunió, jo és que me'n vaig a no sé què, bueno, adéu, no? I me'n recordo perfectament perquè es va quedar sol parlant amb la noia que estava a la porta, que també feia cara com dir, bueno, a veure quan és que senyor... Ah, perquè tinc coses que fer, no? I diu, ostres, és exactament el mateix home que ahir. No. Té les mateixes molècules.
Però no el veuen de la mateixa manera.
Clar, és a dir, fixa, però clar, això és terrible, no?
Perquè... Però és així.
No, clar.
Això passa cada dia, Antonio.
Cada dia.
Cada dia.
Però per això, les persones que posen...
El segon cognom de molta gent és la seva professió.
Clar, però clar, quan tu poses la teva vida amb això, clar, el buit serà brutal, no? en aquest sentit.
Probablement, del que es tracta, perquè no és que t'ho posis, és que t'ho posen.
Clar.
Probablement el que es tracta és de no caure en aquest parany. Hem de jugar amb aquesta situació, però perquè la societat és així.
Clar, per
però un ha de tenir clar que no és allò. És cert també que si tens l'experiència de que això et passa en un determinat moment que et permet adonar-te'n,
clar,
no hi ha res com que et facin fora de la feina. A mi em van fer fora de la feina.
A tots ens ha passat alguna vegada.
No, clar, a mi em van fer fora un dia de la feina, jo treballava a la ràdio, i una persona molt interessant, el director de teatre, l'Àngel Alonso, m'ha trucat i em va dir... això no ho havia explicat mai públicament, però és interessantíssim, és just el que estàs dient, no? Em va dir, Toni, arriba una època molt interessant, perquè ara de veritat sabràs qui ets i a qui tens a prop.
Clar.
I va ser al·lucinant com la gent de mica en mica se'n va.
Se'n va.
Fins que arriba un dia que tornes a la ràdio i de mica en mica tothom torna. és al·lucinant, no? Com dius, sí. Va ser clar, ja has vist la història, no?
Sí, has pres una perspectiva en aquest sentit,
clar. I afortunadament a la meva vida hi havia moltes més coses que no pas això. Però, ostres, és que no pots fer res. És que la societat et porta cap aquí,
clar,
no?
Clar, per això nosaltres el que tenim que entendre sempre és... ser capaços de prendre aquesta distància.
I tant.
Ser capaços de no ultramotivar-nos, no dir, això és una part important de la meva vida, l'he de fer bé, però sempre en distància, perquè la meva vida és més, molt més que tot això.
Per tant, Antonio, una persona que diu que està casada amb la feina és una persona en realitat molt sola?
Molt sola i amb problemes. Hi ha problemes, inclús, jo crec, des del meu punt de vista, supineble, l'autoestima personal, en aquest sentit, perquè és el que et dic, jo sóc molt més que la meva feina, és a dir, perquè en realitat... per posar entre un senyor que treballa, jo què sé, netejant els carrers per posar un treball simple i un director d'una multinacional, com éssers humans, no hi ha cap diferència. Això és important tenir-ho en compte. És a dir, perquè moltes vegades la teva trajectòria professional té molt més a veure amb l'atzar o amb qüestions aleatòries que amb el propi talent personal.
Absolutament.
Amb la qual tu no pots marcar amb la llena amb aquesta qüestió. I viure aferrat a la feina és una cosa estúpida perquè s'ho dic, perquè les companyies continuaran, a tu et deixaran de banda tard o d'hora i descobriràs que el món és buit, no? En aquest sentit. Clar, jo portava qüestions aquí, una que ja vaig adavantar l'altre dia, fixa't que al respecte de la feina hi ha molts tabús. Un altre, el tabú és el del coneixement, val? El tabú de que els directius de les companyies en saben alguna cosa, no? Hi ha molts filòsofs, a les d'Aima Cantallar, Max Weber, estic parlant de persones de veritat, per així dir-ho, que d'això se'n riuen, no? I diuen, mira, vostès, això té a veure... És un pur tabú, és a dir, va haver un moment en què la gent treballava al camp i tenia un cap que era l'amo del camp. Era molt fàcil, jo sóc l'amo del camp, tu tens que acabar... Bueno, no discutirem, perquè jo... és el meu camp. Quan comencen a aparèixer les grans institucions, les grans companyies, això es dilueix, perquè entre el que treballa, diguem-ne, a primera línia i l'amo, de vegades a la gran institució ni tan sols sap qui és l'amo, perquè és un fons d'inversió d'Oregó. Llavors manen persones intermitges. Llavors es crea el tabú d'aquestes persones intermitges en saben alguna cosa. I a les d'Aima Cantallar diu dues qüestions. Primer, en realitat saben el mateix que nosaltres, simplement estan allà. Però es crea el tabú i actuen com xamans en un cas de que no plugui. Imagina't que hi ha una sequera. Llavors el xaman d'una tribu surt i comença a fer la dansa de la pluja. Pot passar dues coses, que plogui o que no plogui.
Clar.
Si plou, és un xaman increïble, el sabia perfecte. Si no plou, és que no l'hem fet suficientment bé.
Sí, sí.
Clar, però tot és un tabú al respecte d'aquesta qüestió, no? Llavors, clar, ens diuen, no, molta cura amb aquestes circumstàncies, amb aquestes, perquè les coses són, desgraciadament, més simples, no?, en aquest sentit, i això s'ha de tindre. I a més, a Quintana hi ha una altra cosa. Penseu, amb el poder que tenen les grans multinacionals, diners, tecnologia, etc., si realment els directius, la gent, sapés què és el que fa i controlessin, controlarien el món absolutament. Ja ho controlen d'alguna manera.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí, però seria absolut. El que passa és que realment ni tan sols controlen de veritat les seves organitzacions. Jo que t'havia dit alguna multinacional, jo crec que alguna cosa d'aquestes passa en aquest sentit, perquè en realitat la competència simplement puja cap a dalt. Per aquesta idea de que els de dalt saben més que nosaltres és absolutament, des del meu punt de vista, errònia.
Escolta'm, i deixa'm que et pregunti una cosa, perquè tinc curiositat i em salto tot, eh?
Sí, home.
I el tema de la realització professional?
Bé, això té que veure amb el que dèiem al principi. És a dir, treballar no és dolent, és a dir, no vull donar aquesta idea de que treballar sigui dolent. Treballar és una part de l'home, perquè l'home, com deia abans, interactua amb la natura i amb el món a través del treball. Uh-huh. És a dir, de fet, amb el treball humanitza el món. Llavors, és fonamental fer això. Però, clar, és el que et deia abans. Nosaltres ens podem realitzar, pensem, posem un exemple artístic perquè és més fàcil, és a dir, un escriptor o un escultor és obvi que realitza amb això. Però fixa que aquesta realització és independent de la qüestió econòmica.
Ah, clar.
El que ho empanya tot i el que ho espatlla tot i ho complica és el tema del pagament, perquè, clar, què és la realització? Mm-hmm. És a dir, un senyor que és un paleta, no pot realitzar-se professionalment perfectament.
I tant.
Pot ser la seva feina magnífica i té una gran realització. El problema és que, clar, com ho veiem amb la perspectiva de que, jo què sé, el Steve Jobs s'ha realitzat més que un paleta, no. El que passa és que, clar, això es barreja amb la qüestió econòmica. La realització personal és bàsica perquè, fixa't, i això, deixa'm, si ens queden 5 minuts, que ho connecti amb el teletreball.
Mm-hmm.
És a dir, per això jo sóc escèptic amb el tema del teletreball. Perquè, clar, els homes necessitem la feina, però els homes necessitem interactuar amb el món, humanitzar-ho amb el treball, i l'home és essencialment un ésser social. és a dir... Bueno, sí.
Però no pot ser que amb les tecnologies aquesta sociabilitat s'hagi estès a la pantalla?
Mira, jo, la primera qüestió és...
Sí, et faig la pregunta i no m'agrada la pregunta en si, perquè a mi no m'agrada això.
Però fixa't, jo, la primera experiència que tots hem tingut ha sigut, amb el tema de la pandèmia, les videoconferències. Hi ha alguna cosa més horrorosa?
No.
Hi ha una videoconferència d'aquestes que no s'acaben mai, així, és com un càstig inenarrable, almenys des del meu punt de vista.
És veritat.
És a dir, que ja comencem malament. Perquè l'home, fixa't que a l'home es reconeix com home en els ulls dels altres. És a dir, el cas aquest que una vegada ha passat d'un nen que es perd al bosc i viu entre els animals, no es reconeix com home. Es reconeix com un altre animal, perquè l'home necessita els altres per reconèixer. Som éssers purament, purament socials. Amb la qual cosa, el primer problema del teletreball és que trenca amb el que és una cosa indissoluble de l'home, que és la sociabilitat. Clar, podem tindre ganes d'estar sols un dia, una setmana, un mes, per causes conjunturals o com la pandèmia, però és absolutament deshumanitzador. I a més, clar, amb això de la tecnologia té un altre problema el teletreball que no s'ha considerat, des del meu punt de vista, bastant, i és el tema de la confusió entre vida i treball. Si això ja tendeix a barrejar-se contínuament, si nosaltres ja treballem a casa, en el mateix espai on vivim, al costat d'on dormim, etc., la confusió és total. I ja no hi ha diferenciació entre feina i treball. Tu pensa, quan va començar el Google i l'Apple, etc., que s'esforçaven en fer puestos de treball increïbles, no? on els treballadors tinguessin piscina, gimnàs, i això es veia com una cosa progressista. No, això és el diable. Sí, no creguin que per al nostre bé. No, és perquè no es marxem d'allà.
Clar.
Perquè fusionem la nostra vida amb la feina. Això és terrible.
No, jo li vaig dir una vegada a una persona que té una empresa amb un futbolín d'aquests, li vaig dir, ostres, dic, les vegades que he vingut aquí mai he vist jugant a ningú. Diu, bueno, poden jugar a les 8.
Clar.
Efectivament, no?
Quan acabin.
Exacte, quan acabin. Sí, clar.
Per això diu, però es veu com a progressista, però no ho és, no? En aquest sentit, estem de nou amb la mateixa pregunta del principi. La realització professional no és això. La realització professional no és fusionar això amb la vida, no? És just al contrari. Per això jo sóc escèptic i espero que no s'implanti el tema, perquè al final, almenys, dintre que treballar ens agradarà més o menys que ens quedi la xerrada mentre fem un cafè.
Mira, abans parlàvem d'això i dèiem que un estudi que llegia l'altre dia, que m'ha fet molta gràcia, que deia, la gent no li agrada ni treballar ni a casa ni tampoc a la feina.
Bueno, clar.
Li ha de treballar als bars. I ho vaig entendre. Perquè treballes molt, però és molt més agradable. I, efectivament, clar, hi ha aquest punt d'interactuació amb els altres i...
És que ho necessitem. Som els éssers humans, necessitem aquesta xerrada, aquest moment de parlar, encara com un company de la feina, però d'alguna cosa que no sigui de la feina, perquè no som robots. No ho som. I gràcies a Déu. I volem continuar així.
El que som és fans de l'Antonio Fornés. Antonio, que tinguis una bona setmana. Cuida't molt.
Moltíssimes gràcies.
Filosofia.
Un podcast de Ràdio Estel.